Són les 11. El 3 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què parlarem amb un dels historiadors més reputats, el francès Patrick Boucheron. Conversarem de dos llibres seus que arriben traduïts al castellà, El tiempo que nos queda i Fechas que hicieron historia. I també parlarem amb la campiona del món, atenció, de dansa canina, una dona russa que ha abandonat el seu país i ara competeix amb bandera andorrana. Sabrem quina és la frase guanyadora de la vinyeta d'aquesta setmana de la Flavita Banana i també qui ens acompanya aquí a l'estudi, a la meva esquerra, des de les 10, és el nostre oient misteriós que ve en representació de la representació en majúscula, podríem dir, més típica d'aquestes dates. Segurament des del poble o la ciutat que ens escoltes està en cartellera ara mateix. Abans de la mitjanit se sabrà tot, se sabrà també qui ens està escoltant avui aquí a l'Estudi 1 de Catalunya Ràdio. Som-hi, que tenim 58 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per començar l'última hora, imaginem-nos que no t'has assabentat de res del que ha passat en tot el dia. Doncs això té una solució molt fàcil en 5 minuts. Les notícies condensades. Natàlia Ramon, bona nit.
Bona nit.
Els Estats Units ja tenen president de la Cambra de Representants.
Sí, han reelegit Mike Johnson aquest vespre i així ja comença el nou curs polític a Washington. Malgrat que en la votació inicial no havia obtingut la majoria absoluta, Johnson ha aconseguit convèncer alguns republicans que li havien donat l'esquena. Cal recordar que el nou president de la Cambra compta amb el suport del president electe, Donald Trump. Aquesta elecció era important avui perquè la setmana que ve la Cambra de Representants ha de certificar els resultats de les eleccions presidencials, les que va guanyar Donald Trump.
Molt bé, i a Catalunya avui tenim dades de l'atur.
Exacte, unes dades que en el conjunt de l'any són bones, perquè Catalunya ha tancat el 2024 amb la xifra d'atur més baixa dels últims 17 anys. Concretament, amb 8.000 desocupats menys que fa un any, una xifra que suposa una rebaixa del 2,4% respecte a l'any 23.
També s'ha sabut avui que el fiscal general de l'Estat va canviar de mòbil una setmana després que el Suprem li obrís una causa per revelació de secrets.
Com a mínim, això és el que diu un informe de la Guàrdia Civil que avui ha entregat al Tribunal Suprem. En el primer aparell que van inspeccionar, que va inspeccionar la Guàrdia Civil, no hi van trobar res, però ara s'ha sabut que aquell primer mòbil inspeccionat no és el que el fiscal general estava fent servir en el moment del possible delicte. Recordem que s'acusa García Ortiz d'haver difós a la premsa els correus en què Alberto González Amador, que és la parella d'Isabel Díaz Ayuso, confessa dos delictes de frau a Hisenda per mirar de arribar a un acord amb la Fiscalia.
Una noia de 22 anys de Valladolid ha mort per l'atac d'un elefant a Tailàndia.
La dona era en un centre que acull elefants on els turistes es banyen amb ells i els netegen. Segons la informació de la policia, l'animal li va clavar un ullal. En els últims 12 anys s'han registrat 240 morts accidentals a causa d'atacs d'elefants a Tailàndia. Només l'any passat se'n van comptabilitzar 39 víctimes mortals. Al Catalunya Nit hem parlat amb l'Albert Pàmies, cuidador especialista d'elefants, que des de fa 20 anys fa aquesta feina i des del 2021 treballa al zoo de Dublín. I ens ha explicat que la relació entre humans i elefants ha de ser a distància i segura.
Això és el que em fa pensar que probablement sigui un mascle, perquè no hi ha femelles amb ullals, i si treballar amb elefants en contacte directe és perillós, treballar amb elefants mascles en contacte directe és infinitament més perillós. El fet que s'estiguin ofertant aquestes activitats amb aquest nivell de risc, doncs jo penso que algú en algun moment hauré de ser capaç d'informar la gent que viatja i dir-li aneu en compte, perquè el risc és real.
I aquesta nit també hem sentit Nadales, les que ha cantat l'Orfeó Català.
Sí, en el tradicional concert de Nadal, que aquest any s'ha fet a la plaça de la Catedral de Barcelona, perquè la plaça del Rei, on s'havia fet sempre, s'ha fet petita. El recital ha omplert la plaça amb un repertori de Nadales populars i també contemporànies. Nosaltres aquí al Catalunya Nit hem sentit el Dimoni Squad, però els que eren a la plaça n'han sentit més. També han sentit el Noi de la Mare i la Santa Nit, entre d'altres. I, com sempre, l'himne de l'Orfeó.
Doncs més música i ball. Fa una estona que hem sabut que ha mort la bailaora, la Chunga, als 87 anys.
Va ser tota una icona als anys 60. La seva fama la va portar actuant no només al Gran Teatre del Liceu, sinó als 5 continents. Va ballar a París, a Las Vegas, també va fer pel·lícules a Hollywood. Es considerava una musa de grans artistes i d'escriptors, com ara Salvador Dalí o Blas de Otero. També va ser molt present a la fotografia d'Oriol Maspons. La Chunga ballava descalça, era el seu tret identitari, com també el mal nom que li va posar la seva mare, tal com explicava ella mateixa fa uns quants anys al programa Àngel Casa Show de TV3.
Ya me llamaban Chunga cuando nací porque dice mi madre de que era muy negra, muy fea y muy poquita cosa y que no valía nada y entonces pues me pusieron la Chunga.
Ya desde pequeñín.
Sí.
O sea, usted se ha oído llamar Chunga toda la vida. ¿Usted ni se acuerda de cuándo nació ni dónde?
No.
Ni... Sí, ¿dónde sí?
En Marsella. En Marsella y criada en Barcelona.
I un dels grans temes del dia, el principal, sens dubte, en plana esportiva, Dani Olmo. El Barça ha tornat a demanar la inscripció del jugador, també de Pau Víctor a la Lliga i a la Federació Espanyola de Futbol, i el club està a l'espera de rebre resposta, Jordi Bracons.
Sí, i podem dir a aquesta hora que l'optimisme creix a mesura que passen les hores. Encara no hi ha resposta afirmativa o negativa de la Lliga i de la Federació, però des del club el que ens diuen és que són optimistes. Recapitulem, perquè aquest matí el Barça ha rebut aquest ingrés de 28-30 milions d'euros que faltaven del fons d'inversió que ha de gestionar els seients VIP del Camp Nou. Amb aquests diners i el comprovant de que tot estava en ordre, el club ha traslladat de nou tota la documentació a la Lliga i a la Federació Espanyola, amb l'esperança precisament que l'entitat de Javier Tebas els permet incloure de nou Dani Olmo i Pau Víctor a la plantilla blaugrana. El cas és que la mateixa Lliga estableix que cap jugador pot ser inscrit dues vegades al mateix club en una mateixa temporada, i saltar-se aquesta regla implicaria un reguitzell de queixes i denúncies d'altres clubs si no ho argumentes de la millor de les maneres. Per això, per si acaba no prosperant aquesta via, el Barça prepara una nova incursió en la via judicial, que seria en forma de demanar una cautelar, que seria la tercera, i en aquest sentit el club confia que aquesta sí que seria la bona, amb nous arguments per convèncer el magistrat. I per això, al Catalunya Nit hem entrevistat l'advocat especialista en dret esportiu, Toni Roca, que ha reconegut que aquesta via judicial és complicada.
Pues és complicat, perquè la normativa és ben clara. O sigui, al final, tant l'article 130 com el 141 del Reglament General de la Federació estableix de forma molt clara que un jugador que li hagi estat cancel·lada la llicència no pot tornar a ser inscrit pel mateix club si el Consejo Superior de Deportes, pues, novament, han d'esperar primer a veure què decideix la federació, quins són els arguments. També són uns altres els arguments que hauria de presentar el Barça.
En qualsevol cas, l'advocat sí que ha deixat clar que el que s'ha de fer és esperar a veure què diu la Lliga i aleshores actuar, que és precisament el que està fent el Barça.
Situació delicada per al Barça en la secció de futbol, però és que en la de bàsquet també, i per dues raons. Ha jugat partit d'Eurolliga i ha fet marxa enrere en el fitxatge del base Toma Ertel.
Sí, en l'àmbit esportiu, el Barça ha guanyat 79-90 a la pista del París, ara fa pocs minuts. Amb aquesta victòria, els de Joan Peñarroya sumen 10 victòries i 9 derrotes a l'Eurolliga i tornen a ser dins de les posicions de play-in. El Barça acumulava 3 derrotes en els últims 4 partits en competició europea. Però anem a la plana més institucional, pel que la situació d'Ertel. Aquest matí el base aterrava a Barcelona amb tot previst per passar a revisió mèdica i signar contracte fins a final de temporada amb el Barça. A mig matí hem sabut que el club feia marxa enrere per les crítiques rebudes al llarg de dijous a la tarda i aquest divendres, sobretot des de la plana dels socis, perquè recordem que Ertel va ser jugador del Barça del 2017 al 2020 i la història va acabar amb el base sense poder tornar tornar amb l'equip a l'aeroport d'Istanbul. El Barça venia de jugar a partit d'Eurolliga després que el club descobrís que el jugador estava negociant amb el Real Madrid i tenia la intenció de marxar gratis amb l'equip de l'etern rival. Una vegada confirmat que el Barça no fitxaria Ertel aquest migdia, el representant del jugador i el mateix base francès han fet una roda de premsa des de l'hotel de Barcelona on s'allotjaven, on han carregat també de valent contra els responsables de la secció de bàsquet del Barça, els han acusat de riure's d'ells a la cara i de faltar a la seva pròpia paraula.
Yo pongo la cara por el presidente. Esto va para adelante, luz verde, no va a haber ningún cambio de opinión. Son las palabras textuales, que además porque yo lo pregunto a propósito, porque ya conozco la casa, ya me he comido alguna de estas. Entonces, pregunto a propósito, sabiéndolo. Y se me garantiza que no hay ningún problema, que está todo ok, y que se da la cara por parte del presidente. Eso lo dice el señor Cubells.
El senyor Cubells és Josep Cubells, que és el responsable de la secció de bàsquet del Barça, i el que sentíem era el representant d'Ertel, David Carro.
Déu-n'hi-do. Més enllà dels sidrals, Can Barça, què podem destacar de l'agenda esportiva del dia?
Doncs resultat de fa molt pocs minuts, a València 1, Madrid 2 a la Lliga Espanyola. El València guanyava al minut 75. Han expulsat a Vinícius per vermella directa per donar-li un mastegot al porter valencianista a la cara. Però, amb un jugador menys, el Madrid ha donat la volta al marcador. Primer Modric al 85 i després Bellingham al 96. Han acabat donant els 3 punts als d'Ancelotti, que se situen líders a la taula classificatòria i deixen el València, doncs, coem 12 punts. Això en futbol, canviem completament de plana, anem al Dakar, perquè avui s'ha disputat sí. La primera etapa del Dakar, etapa molt fructífera pels pilots catalans, per 4 motius. En motos, Edgar Canet, de només 19 anys, és el tercer a la general i ha guanyat l'etapa en la seva categoria, que és la de Rally 2. En cotxes, Laia Sanz ha guanyat a la categoria de dues rodes motrius i és 19a a la general. Els camions, Moi Torra Llardona ha guanyat l'etapa pròleg dins de l'equip de Michel van der Vlieg, i a la categoria Challenger de Bugis, segona posició per Eduard Pons i Jaume Batriu. Avui s'ha disputat l'etapa pròleg i demà la primera etapa llarga, que són ni més ni menys que 499 quilòmetres amb sortida i arribada a Bixa.
Perfecte, Jordi, doncs ja estem al dia de tot. Que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio se suma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè així...
Quan li canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Doncs avui tenim el plaer de poder parlar amb Patrick Bouchereau, un gran historiador francès, és catedràtic del Collège de France, aprofitant que és a Catalunya per presentar dos dels seus llibres, El tiempo que nos queda i Fechas que hicieron historia, els dos els publica Anagrama, així que estem molt contents, senyor Bouchereau, bona nit.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Bona nit i moltes gràcies de donar-me la benvinguda.
Una de les primeres coses que he trobat buscant informació sobre vostè és que tothom el descriu com un dels màxims, si no el màxim, renovador de la historiografia europea. Com es renova la historiografia?
Oh, ben, d'abord, peut-être en essayant de l'adresser aux gens.
intentant adreçar-nos a la gent, és a dir, trobar formes de transmissió, la ràdio, la televisió i d'altres mitjans de comunicació, que pot incloure el teatre, que faci que la història sigui una cosa viva. El llibre al que et refereixes, el gros, almenys, va començar sent una sèrie documental. I va encantar fer, doncs, la sèrie documental, però també em vaig dir a mi mateix. A mi el que m'agrada és defensar la causa dels llibres i com podem fer que els llibres siguin accessibles, vius, i sobretot que ens expliquin la manera en què escrivim la història actualment. Jo el que intento defensar és una història exigent, però accessible alhora.
El Tiempo que nos queda, que és un llibre molt interessant i que es pot llegir molt ràpid, ja ho veureu, és un llibre curtet, no és una pregunta, diu El Tiempo que nos queda, però una de les primeres coses que trobem quan el comencem a llegir és que ens queden 90 segons, això sí, segons el rellotge de l'apocalipsis, que té uns altres ritmes. Realment estem tan malament des del punt de vista històric?
No estem gens bé. L'àngel de l'apocalipsi va ser imaginat com una metàfora, com una manera també de mobilitzar les energies i les consciències sobre la idea, doncs, dels finals del món possibles. Va ser imaginat per enginyers de física nuclear que tenien por justament de l'apocalipsi nuclear. Actualment és més aviat una altra cosa del que tenim por. Tenim por d'una catàstrofe ecològica i tenim por també d'una catàstrofe política. Jo he intentat entendre quina és la relació entre ambdues. És un llibre molt breu, és un petit llibre que, d'alguna manera, no té cap altra ambició que només parlar d'una actitud. Jo no sóc historiador del món contemporani ni tampoc del medi ambient, però he intentat dir que, en el fons, no guanyem res sent pessimistes i pensant en una fi inevitable. Mireu, hi ha la idea del col·lapse absolut, la col·lapsologia se l'anomena, fins i tot. I jo vull dir que no, encara ens queda temps, i per això no hi ha punt interrogatiu. Encara tenim una miqueta de temps, però és el moment de reaccionar i actuar.
Una de les coses que també s'intueixen bé llegint el llibre és que hi ha com una mena de reacció totalitària en diversos punts del món, a França, als Estats Units, a molts punts. El món es torna cada vegada més totalitari, més d'extrema dreta, o si ho mirem en perspectiva històrica, ens canviaria la nostra percepció?
Oui, alors moi ce que je voudrais croire,
a mi el que m'agradaria creure és que la història ens serveix d'alguna cosa, malgrat tot. Fins i tot si tenim el sentiment de dir és un període que no té precedents. No té precedents, és veritat, des del punt de vista de l'amplitud, de la intensitat i de la gravetat de les amenaces a les quals ens enfrontem, sobretot des del punt de vista de l'espai públic, perquè aquí estem amb una emissora de ràdio i podríem dir que aquest moviment polític que tu descrius molt bé comença per una degradació de l'espai públic, comença per una degradació del debat públic i fins i tot una degradació de la llengua, del llenguatge polític. I això per mi és una cosa que m'ha de mobilitzar, que m'ha de fer actuar. I des d'aquest punt de vista, sí, sens dubte, serveix encara per fer història, perquè potser no hi ha precedents d'aquesta intensitat i d'aquesta gravetat, però la història ens obre el llibre de les experiències del passat. I seríem molt ingenus i, sobretot, molt imprudents de no mirar aquest llibre del passat. I és per això que, d'alguna manera, aquest moment, el moment actual en què vivim, atès que és perillós, però també és molt estimulant, molt excitant, és a dir, és el moment encara de fer història.
Aquesta degradació de l'espai públic m'ha fet rumiar molt en un moment que vostè explica que sí que vivim en l'època de les fake news, però que també hi ha un fact-checking molt ràpid que les contrarresta. I tot i així, triomfen. No serveix de res aquesta contrarrestació, que estem fent malament.
Evidentment, el que sabem és que la mentida sempre circula més ràpid que la veritat. O que, en qualsevol cas, la voluntat de corregir o de contestar una mentida va més lenta. I per això, quan em deies, com podem fer per renovar la història? Doncs bé, per mi la història és alhora un pensament crític, una manera, efectivament, de no pas, doncs, consentir l'ordre del món tal com és, i, d'altra banda, l'art de la narrativa, l'art de la narració, l'art del relat, i d'alguna manera en el llibre petit, El temps que ens queda, i en el gran llibre, Les dates que han fet història, jo intento rearmar la narració per tal de demostrar que si la història és emancipadora, és a dir, que si ens pot alliberar, en el fons no és perquè proclama, sinó perquè practica. Cal demostrar i mostrar com ho fem. Perquè el veritable, la veritable mentida, la mentida més profunda, la veritable notícia falsa és pensar que la història és, està escrita en el cel i que ens cau a sobre i que no podem fer-hi res, i que està escrita per avançat. No, la història la fem nosaltres. I cal també que expliquem com els historiadors i historiadores l'expliquen, aquesta història. I és per això que la gran història que explico, amb les dates que han fet història, intento explicar de tant en tant la mort d'Alexandre Magne, o la batalla de Borodino, o, doncs, la cova de Lescaut. Però també explico com els historiadors i historiadores l'expliquen, aquesta història. És a dir, que alhora hi ha un relat i també un mètode.
Ara entrarem en el llibre aquest més gros que anem dient, a les dates que van fer història, però en el petit, El temps que ens queda, vostè descriu com l'any 2022 viatja a Nova York i té l'impuls d'entrar a la Torre de Trump. Va al pis 45, ell havia sigut el 45è president, i allà hi ha una taula simbòlicament situada, i ara ja sabem que serà també, és a punt de ser-ho, de fet, el 47è president. I vostè, que és historiador, trobo molt curiós com la dreta i l'ultradreta comencen a prometre, com un futur brillant, tornar al passat. Make America great again. És a dir, determinats polítics han deixat de prometre'ns un futur nou, brillant, sinó tornar a un passat. I la meva pregunta és, des del punt de vista històric, aquest passat que ens prometen era tan bo?
Mira, jo tinc un principi, Manel, i és que quan em diuen que les coses eren millor abans, que arribem massa tard, que el jovent està condemnat a reviure o a viure menys bé que els seus pares i avantpassats, passat, jo em rebel·lo, senzillament em rebel·lo. És una manera de dir, no és possible, no podem permetre un futur tan desesperant. I quan comencem a tenir por d'alguna cosa, aleshores podem precipitar allò del que tenim por. I aquesta és l'experiència, una experiència que havia oblidat i que tu m'estàs recordant.
Aquí està escrit.
Està molt bé que m'ho hagis recordat. Això va ser, el llibre va ser escrit fa un any. Estava a Nova York i vaig pensar, home, Trump tornarà perquè tothom té por que torni. I ell mateix organitzava la seva absència com si es tractés d'una espera i com una esperança. I aquí hi ha una altra cosa. El que dius, Manel, és exacte. Make America great again significa que Amèrica ja no és el que era i que hem de tornar a una època daurada. També és una manera bastant apocalíptica de descriure el futur. I totes aquestes persones són sempre profetes de la desgràcia. Però per arribar fins al final, perquè, efectivament, la reelecció de Trump, doncs, ens fa escalfreds, és a dir, i esgarrifances, i d'alguna manera hem de requestionar la manera en què descrivíem tot això. Doncs bé, moltes persones, 72 milions de nord-americans s'han adherit a aquest discurs. Per tant, hi ha alguna cosa molt seductora i molt atractiva en el poder autoritari. I això és una cosa vertiginosa per un historiador, El moment de la democràcia liberal, i no dic que s'estigui acabant, però veritablement està en una crisi profunda, i cal agafar-se, prendre això molt seriosament. Sense, doncs, primer l'hem menystingut, no hem volgut creure-ho, i diu, són fake news, tornarem a la realitat. És important tornar a la realitat, però potser no és suficient. Per tant, del que necessitem, torno a repetir, un altre cop, insisteixo sobre això obsessivament, del que necessitem, el que necessitem construir és un nou relat que ens porti cap a la democràcia, tot sabent que la democràcia és el canvi climàtic o els trumpistes mateixos estan finançats pels mateixos interessos trumpistes. I cal reconstruir un futur desitjable. I per tal de reconstruir un futur desitjable, cal recordar allò del que som capaços. I quan em pregunten què és la història, jo sempre responc el mateix. Ja es tracti d'un infant o d'un adult, jo sempre dic que la història és l'art de recordar allò del que som capaços. Del pitjor, molt sovint, però també del millor del que som capaços. I per això que quan explico històries intento fer que siguin que arrosseguin, que siguin atractives. No només hi ha històries de guerra i de dictadures, també hi ha històries d'aventures, de conquesta, de moments culturals, de revolució. I, per exemple, quan les dates que fan història, explico la primavera dels pobles, en 1848. Es diu que va ser una revolució que va fracassar. Efectivament, no va assolir el seu objectiu. Era una promesa que no es va complir. Però ens pertany, doncs, tornar a agafar aquestes promeses no complertes i continuar amb la història.
En aquest llibre, les dates que van fer història, fetges que hicieron història, hi ha una trentena de fets històrics als quals vostè entra a partir de la data. Una data que vostè explica molt bé, que és només un moment, però que aquell fet històric s'allarga molt. Per exemple, si diem 399 abans de Crist, el judici a Sòcrates, és un diàleg entre l'intel·lectualitat i la democràcia que podríem allargar fins avui.
Evidentment, tens tota la raó, Manel. Mira, amb la mort de Sòcrates arribem al cor mateix, al fons del dilema de la democràcia. Perquè què és el que expliquem quan expliquem la democràcia grega? Expliquem alhora el naixement de la filosofia i expliquem el naixement també dels ideals polítics. És a dir, que voldríem, efectivament, explicar una història que succeeix a l'antiga Grècia i a l'Àgora. Però com explicar alhora que aquesta democràcia, doncs, mata el filòsof? Com podem explicar que posessin a mort a Sòcrates? Perquè Sòcrates mateix era un enemic de la democràcia. I gràcies. Gràcies per agafar aquest exemple, perquè és un exemple antic. La mort de Sòcrates no ens diu ja gaire cosa, però tanmateix alhora ens diu molt. Quan parlem de democràcia, no és un corpus de valors, és una col·lecció de problemes, la democràcia. És una col·lecció de problemes. I des del començament, des de les primeres experiències democràtiques, doncs hi ha un dilema, que és el dilema de Trump. És a dir, com podem fer coincidir els fets que hi ha persones que saben més que d'altres, que són savis, que són persones filòsofes i que construeixen un saber constituït, i que el poble és sobirà. I si el poble no té gràcia, ganes d'aguantar el poder intel·lectual dels filòsofs, com ho fem? És un problema que es planteja des de bon començament de la democràcia.
O sigui, un problema que té, doncs, bastants més de 2.000 anys. I una de les coses que m'ha agradat molt també d'aquest llibre és com vostè relativitza també les dates. Per exemple, que l'any 1000 i el 2000, molt macos, tothom buscava històries i no va passar gaire res.
Exactement.
Mira, sovint, quan se'ls pregunta als infants, als nens, se'ls diu, has de saber les teves dates. Jo, personalment, mai no he sabut, no m'he sabut de memòria les dates, eh? Es planteja una pregunta i després esperem doncs, l'esdeveniment i esperem la data. El descobriment d'Amèrica, 1492. Però l'any 1000 o l'any 2000 és a l'inrevés. Tenim un any rodó, l'any 1000, i ens preguntem què va passar l'any 1000? I què passarà l'any 2000? No sé si te'n recordes de que tothom tenia por l'any 2000. Teníem la sensació que hi hauria, que es passaria alguna cosa que destrossaria els nostres ordinadors i ascensors. Molt bé, la història de l'any 1000 és molt interessant perquè es va construir en el segle XIX el mite del terror de l'any 1000. És a dir, que les dones i homes de l'edat mitjana sentien pànic davant la idea que l'arribada de la fi del món succeiria l'any 1000, però ells no sabien que vivien l'any 1000. Som nosaltres els que mesurem el temps així. I per tant, doncs el que prenem com una por arcaica és la por dels savis, doncs, que la projecten en les persones al passat. Aquest és el mite del terror de l'any 1000. No res va passar l'any 1000, perquè ningú no sabia que estaven vivint l'any 1000.
Doncs és un llibre que recomanem molt, perquè és no només una manera de tornar a llegir sobre fets històrics que són molt interessants, sinó que, a més, estan molt ben explicats. I és alhora una reflexió sobre la mateixa ciència historiogràfica. És a dir, com ens han arribat filtrades moltes històries i ell les torna a explicar de manera molt, molt clara. L'ofici d'historiador el trobo molt interessant i com a periodista no puc deixar de preguntar-me per què ens és tan difícil agafar la història i intentar repetir allò que estava bé, intentar que no ens torni a passar allò que està malament. Perquè sona de vegades a frase buida allò de dir saber el que ja ens ha passat malament perquè no ens torni a repetir. I dona la sensació que anem entrebancant-nos amb la mateixa pedra.
És veritat, és com si en el fons, doncs, havent estat previnguts del perill, no arribem quan se'ns ha alertat, quan ho hem experimentat, quan hem viscut, quan aquesta experiència dolenta ha estat viscuda i escrita, no arribem a extreure'n conseqüències. I és per això que tu, Manel, parles de ciència historiogràfica, i és veritat, és important. En aquest moment, que és un moment de qüestionament d'un dels pilars mateixos de la democràcia, que és justament el saber i l'emancipació amb el coneixement, és important recordar que quan els historiadors construeixen una història en el passat, com les històries que construeix un periodista, en el fons, un relat en el present, si ho fan amb mètode, doncs bé, això té un sentit, és a dir, té un valor.
Elon Musk és l'home du post-journalisme.
Elon Musk és l'home del post-periodisme. Ell somnia un món sense periodistes ni historiadors. I, doncs, hem de defensar la ciència historiogràfica, el mètode historiogràfic. Però no, alhora, aquesta ciència no s'ha de separar mai de la nostra existència. No podem semblar ni autoritaris ni arrogants perquè diem nosaltres sabem, no, sabem fer. Sabem fer. És un saber fer. No és un saber, un coneixement instituït o inspirat. I és per això que jo penso que aquesta noció d'esdeveniment no només és una noció teòrica, sinó que és molt íntima. La pregunta que jo em plantejo és una pregunta que se li planteja a les societats històriques, a les societats humanes, als col·lectius, i que també se li podria plantejar a un individu. Quins són els moments clau de la nostra vida? Ho sabem en el moment mateix en què ho vivim? Evidentment, quan hi ha un dol o quan hi ha una enorme alegria, sabem que això serà una data de que ens el recordarem per sempre més. Però també hi ha dates importants que esdevenen importants perquè les recordem. I amb els esdeveniments històrics és el mateix. Hi ha esdeveniments que són tallants, que són evidents per a tothom. Sabem que l'11 de setembre 2001 va succeir una cosa molt important. I també hi ha esdeveniments que entenem més tard que eren molt importants.
En la petita història d'aquest programa, la data d'avui serà un dels fets que haurem de recordar per haver rebut aquí a Patrick Boixagó. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. I hem de fer sempre un esment a la feina genial no només de l'historiador, sinó de John de Rathty també, que jo la trobo brutal. No sé què li sembla a vostè això de la traducció simultània.
Doncs
sí, ha estat formidable. Gràcies. Gràcies a tots dos i gràcies per la lectura i gràcies per la interpretació simultània, que és més que una traducció, és una interpretació.
Merci beaucoup.
Gràcies.
Tot davant tocar.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
43.609 43609 de la sèrie 49.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Al Tot Gira estem preparats per obrir l'any esportiu.
Atenció!
Aquest cap de setmana viurem en directe els 700 de final de la Copa.
Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, farem la prèvia del Barbastre-Barça. Seguirem la primera etapa del Dakar i serem al Palau amb el Barça Peníscola de la Lliga de Futbol Sala.
Diumenge, activarem el xip Supercopa al nostre bar. Seguirem el Liverpool United de la Premier i la segona etapa del Dakar.
I anirem a dormir aviat perquè venen els Reis.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge, a partir de les 4, amb David Clopés.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Jordi Bracons ens ha dit si hi ha novetats us ho faré saber i el tenim aquí a l'estudi i entenc que alguna cosa s'ha mogut. Endavant, Jordi.
Sí, bàsicament el que us podem explicar a aquesta hora és que segons fonts del Barça creix l'optimisme per la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. Asseguren que tenen l'hoquei de la Lliga per tornar a l'1x1 del Fair Play i també per incloure les fitxes dels dos futbolistes una altra vegada com a membres de ple dret de la primera plantilla blaugrana. Què falta ara? Doncs l'hoquei de la Federació Espanyola, sempre segons fonts del Barça. La federació diu que encara no ha rebut cap petició d'inscripció de tots dos futbolistes, ni per part del Barça ni per part de la Lliga, però tot plegat recordem que el Barça ha enviat aquest divendres un comunicat tant a la Federació Espanyola com a la Lliga demanant aquesta inscripció. El que diu la federació és que encara no té l'hoquei o encara no ha rebut res, però sí que, segons fons del Barça, hi hauria l'hoquei de la Lliga.
Molt bé, doncs aquesta és l'última hora, una passeta més que hem fet, hoquei de la Lliga, veurem què és el que passa. Moltíssimes gràcies, Jordi.
A vosaltres.
I ara entrevistarem a una campiona d'Europa que també sap el que és ser campiona del món, però atenció, d'una disciplina que segurament ens és molt desconeguda a la gran majoria de nosaltres. Ens està escoltant des d'Andorra. Es diu Alexandra Kamarova. Alexandra, buenas noches.
Buenas noches a todos. Y antes de empezar nuestra entrevista, quería disculparme que no todavía hablo en catalán. Estoy aprendiendo español ahora, castellano, y cuando pueda hablar con fluidez, por supuesto, aprenderé catalán también.
Ahora lo decía, que eres campeona de Europa, acabas de ganar un campeonato de una especialidad que mucha gente desconocemos. Has ganado en danza canina. ¿Qué tipo de competición es esta de la danza canina?
Danza canino, dog dance, es un deporte y no lo sabía, pero cuando mi primera perra nací, empecé a pensar lo que hacer con mi perra, algo interesante, y encontré en internet que hay un deporte, vale canino, y me interesó mucho porque me gusta bailar y estaba muy bien hacerlo con una pareja con perro, con mi perro.
Ah, sí, porque no sé si tienes otro tipo de parejas y no les gusta bailar, a lo mejor, en cambio el perro sí, ¿eh?
Sí, no tengo una pareja, un hombre, puedo hablar con una u otra pareja, por ejemplo, con una perra.
Claro.
Y estaba muy interesante aprender los trucos diferentes, y un poco más después intentamos unirles en un baile, y nos gusta mucho. Comenzamos a inventar otros bailes.
Muy bien, y entonces las competiciones de danza canina, ¿en qué consisten? ¿Tenéis que interpretar un baile tú y el perro con una música que elegís vosotros, o cómo funciona una competición de danza canina?
Las competiciones consisten de dos disciplinas de baile canino. Una es estilo libre, donde el perro puede hacer cualquier trucos en la distancia o cerca de su dueño, y puede ser casi todo. Y la otra categoría, la otra disciplina, es heel work to music, y en esta disciplina el perro tiene que hacer pegado a su dueño, es estrictamente paralelo. La perra mayor hace la disciplina estilo libre más que la otra disciplina, y mi perro menor hace la disciplina heel work to music, y ganamos el primer premio en esta disciplina donde el perro pegado a su dueño.
Pues tienes aquí un campeón de Europa de baile. ¿Por qué dirías que ganáis? ¿Qué es lo que hacéis también para ganar? Porque ya fuisteis también campeones del mundo.
Tenemos una buena técnica. Mi perro sigue mis movimientos muy bien. Tenemos un gran vínculo. El perro tiene que querer hacer lo que el dueño le dice.
Claro, ¿y entrenáis mucho?
Tenemos los conocimientos, no sé cómo decirlo.
Lo puede decir en ruso. Entonces, si quiere.
Старая база. Она очень хорошо сохранилась, и нам нужно совсем немного времени было, чтобы все вспомнить.
Muy bien, o sea que lo que aprendisteis en Rusia es una muy buena base, que ahora enseguida lo recuerdan y lo pueden hacer. Entiendo que en Rusia hay más tradición de este tipo de danza de perro que aquí en Andorra, por ejemplo.
Sí, por supuesto. En Rusia hay muchas deportistas, en lo general son mujeres. Y hay mucha concurrencia entre estos deportistas. En Andorra no hay, y en España este deporte solo claro. Empieza.
¿Por qué decidiste abandonar Rusia? Ahora compites bajo bandera andorrana. ¿Por qué decidiste abandonar Rusia, Alexandra?
Trasladamos de Rusia, nos mudamos de Rusia por la guerra, porque no nos apoyamos lo que nuestro país hace. Y es bastante peligroso vivir ahí y decir lo que piensas.
Pues de momento ya le habéis dado a Andorra una medalla de Europa, de campeones de Europa, y el año que viene creo que hay mundial de nuevo. O sea que a lo mejor también le puedes entregar una de campeones del mundo.
Sí, espero de esto.
Claro, pues ojalá que sea así. Muchas gracias por atendernos y le mandamos también un saludo muy caluroso a tus perros, a Skoda y Maybach.
Muchas gracias, muchas gracias.
Ens anem acostant a 12:15, és divendres i tenim dues qüestions per resoldre. La primera és la vinyeta de la República de la Banana. En la imatge d'aquesta setmana tenim a Déu i a un àngel que des d'un núvol, a molta distància, observen allà baix el món, el nostre món. I Déu es posa les mans al cap mentre l'àngel diu alguna cosa. Aquesta frase de l'àngel és el que la Flavita Banana va deixar a criteri de vosaltres, els nostres oients, i hem tingut moltes respostes, més de 100 aquesta setmana. Tenim a la Flavita de viatge, però ha fet una parada per enviar-nos un missatge amb el seu veredicte. És aquest.
Molt bona nit a tothom, des de la estació de Sant Pancras, a Londres, a punt d'agafar el tren submarí, com li dic jo, de tornada cap a França. Però tinc els deures fets. He escollit dos comentaris, aquest cop via Instagram, que un és el finalista i l'altre és el guanyador de la vinyeta. La finalista es diu Palisantia y comenta en castellà: otra vez te olvidaste de cancelar la suscripción. Això ho diu l'Àngel assenyalant la terra, parlant-li a... entenem que és Déu. Doncs aquesta és la finalista. I la frase guanyadora, l'usuari o usuària és estúpido complejo, no sé si és un noi o una noia, i li fa dir a l'Àngel assenyalant la terra, bueno, li fa preguntar, és pirolític? Com, bé, com els forns, no? Els forns que a base de cremar la merda, doncs es netegen. Doncs sí, podria estar bé que la terra també fos pirolítica. En fi, que estúpido complejo s'emporta l'original a dues mans. Bueno, a quatre mans. Molt bona nit i petons!
minuts i se'ns acaba aquest divendres 3 de gener del 2025. No n'hi haurà un altre, així que acabem-lo bé. I ho farem, perquè hem tingut avui aquí la companyia des de les 10 de la nit i fins a la mitjanit estarà amb nosaltres en Josep Pere Miquel, que és president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Josep, benvingut al programa.
Gràcies, bona nit.
Ara entrarem en el món dels pastorets, però abans, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Oh, força coses, però una que me n'enduc és una constatació, una reflexió del paper de la ràdio, el paper màgic. En dues hores hem viatjat per tot el món.
Sí que és veritat.
Des d'Estats Units, a Dublín, a Gósol, i hem parlat de mil de temes.
Sí.
La ràdio és una eina de país, de cohesió, de llengua. És una eina molt útil que, malgrat la irrupció de les xarxes i de les noves tecnologies, es manté, i crec que és una eina molt útil, molt vigent, que fa companyia, que aporta felicitat a la societat, i això és molt positiu. Felicitats.
Moltes gràcies. I molts d'aquests atributs que ara ens deies, fer companyia, animar la gent, mantenir-se en el temps en bona forma, també els podríem atribuir als pastorets?
Evidentment, tenim coses en comú i moltes són d'aquestes, sí.
Sabem quants pastorets es fan actualment a Catalunya?
No els tenim quantificats, perquè jo represento la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, que som uns 70, però n'hi ha més, eh? Segurament rondem el centenar de pastorets a Catalunya.
I això vol dir centenars de persones involucrades,
sí,
cada any.
Sí, els grups de la Coordinadora aglutinen entre 6.000 i 7.000 persones, que això suposen que pels teatres aquest cicle de Nadal hi passaran cap a 70.000 persones. Això són xifres proporcionalment molt altes
i
són importants. Manifesten que els pastorets formen part, són un element de l'estructura cultural de Catalunya rellevant.
Són molt semblants entre si?
No, hi ha molta diversitat. Precisament aquest any hem comptabilitzat els diferents textos i hi ha espectacles procedents de 20 textos diferents que tots tenen la seva diversitat. En comú és que és un espectacle molt participatiu, un espectacle total, amb interpretació teatral, amb música, amb dansa, amb escenografia, amb coreografia, amb molts elements, moltes disciplines que conjuntades doncs, fan aquest espectacle que és un element vertebral de la tradició, de la cultura popular d'aquest país.
I aquí hi deu haver molta gent també que es vol dedicar al món del teatre i que deu començar pels pastorets.
Evidentment, els pastorets ha estat de sempre una escola de teatre i molts actors i actrius professionals d'avui han fet els seus inicis a les taules fent d'Angelet i de Dimoni als pastorets, i això és bo. És bo perquè denota que uns inicis doncs, es poden transformar en una professionalitat.
Tu ets de Súria, oi?
Exacte, sí.
I tu també vas començar els pastorets a Súria o què?
Sí. Jo de nen era un espectador que t'il·lusionava veure les aventures d'en Lluquet i en Rovelló. A Súria fèiem Folk i Torres. I després doncs, t'hi vas enrolant d'adolescent, de jove, de més gran. Vas fent diferents papers. Els pastorets és això, sempre trobes lloc als pastorets, tant dintre l'escenari com a darrere del taló, fent multitud de tasques.
No sé fins a quin punt és una cosa bastant única, això que passa aquí a Catalunya amb els pastorets.
Sí. És una cosa singular al país, les representacions de pastorets, perquè és tot amateur, és singular, i a més és un punt de trobada que la gent espera, no? La gent jove, que hi ha molta gent jove, els pastorets del país, espera arribar a les dates properes al Nadal per ser un punt de trobada, de festa, d'il·lusió, d'emoció, en definitiva.
Com va néixer això dels pastorets aquí a Catalunya?
Bé, són arrels molt antigues. Els pastorets en el seu origen són les antigues litúrgies medievals que es feien a l'església per celebrar el Nadal. Després surten fora de l'església i més modernament, al segle XIX, doncs, es transformen en la base dels espectacles que ens han arribat als nostres dies. Avui són uns espectacles amb molta modernitat, amb molta tecnologia, amb totes les tecnologies que es poden portar dalt d'un escenari, fins i tot ja hi comença a haver qüestions d'intel·ligència artificial, fins i tot.
Ah, sí?
Sí, hi ha decoracions fetes amb intel·ligència artificial. Això, els pastorets estan molt al dia.
Ah, sí, déu-n'hi-do. Costa trobar els personatges, és a dir, els actors, les actrius, s'han de fer crides als pobles o al contrari?
Hi ha molta participació i cada poble es busca les seves maneres de trobar els actors i les actrius per fer-ho, però normalment és fàcil. Dèiem abans que els pastorets és una escola de teatre, hi ha pastorets infantils, tot això ajuda a fer cantera, ajuda a fer planter, i tot això proveeix de participants.
I no sé fins a quin punt el públic és el mateix que va repetint o va renovant.
Hi ha de tot. Els pastorets es converteixen en una mena de ritual de famílies que ho posen com un element més de les celebracions tradicionals del Nadal, però també tenim nous públics i gent que s'afegeix a l'experiència vital de participar o de ser espectador d'una representació nadalenca d'aquest tipus.
Doncs encara en queden moltes per representar fins al dia de Reis, no? Deu anar això?
Sí, però n'hi ha que s'allarguen fins a tot el gener i fins i tot hi ha alguna població que a primers de febrer encara fa pastorets.
Doncs que acabi d'anar bé...
Tenim temps.
I tant,
sí.
Que acabi d'anar bé la temporada. Josep Pere Miquel, president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser aquí al Catalunya Nit avui.
Gràcies a vosaltres.
I avui acabem... amb una última hora, perquè tornem aquí a tenir el Jordi Bracons. Això vol dir que ha passat alguna cosa més? Ha arribat algun altre okay, o què?
Sí, i ara de manera oficial. És comunicat del Barça canviat als mitjans de comunicació. Diu, us informem que la Lliga, una vegada completada la revisió de la documentació enviada pel club, ha concedit al Barça la regla 1x1 de fair play financer, fet que significa que el Barça deixa d'estar intervingut i habilita el Barça a poder entrar en el mercat de contractacions amb total normalitat. La situació de l'1x1, explica el Barça, era necessària per la inscripció dels jugadors Dani Olmo i Pau Víctor, que es va demanar, especifica el club, el dia 30 de desembre. Ara, una vegada estàs dins de l'1x1 de fair play financer, era el primer pas per tenir l'okay per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. Aquest okay encara no el tenim. Sabem, pel que ens han dit fons del club, que la Lliga hauria donat l'okay, però encara falta el vistiplau de la Federació Espanyola. Però en qualsevol cas, ja és un primer pas de manera oficial. El Barça torna a estar dins de l'1x1 en fair play financer i ara falta saber si està dins o no la inscripció de Pau Víctor i Dani Olmo.
Molt bé, per tant, malgrat aquesta hora que estem de la nit, s'estan movent coses. Suposo que pot continuar sent així. Qualsevol novetat que hi hagi a partir d'ara l'explicaríem ràpidament per Catalunya Informació o en els pròxims butlletins també de Catalunya Ràdio. Sabíem que avui havia de ser una jornada allò moguda amb aquest serial de Dani Olmo i ho està sent. De moment, per tant, no podem dir que la cosa estigui feta, però aquest optimisme...
Sí,
que...
és un primer pas important. Ara falta saber si es pot inscriure o no els jugadors, que seria la cirereta del pastís pel Barça de Joan Laporta.
Perfecte, doncs Jordi Bracons, moltíssimes gràcies per haver-nos mantingut avui al corrent de tot plegat.
A vosaltres.
Molt bé, i nosaltres a punt de... Queden 5 minuts per arribar al punt de la mitjanit. Posarem l'última cançó del dia. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Waiting for us here. I have something to tell you.
Què serà, serà? És la frase que hem escollit perquè ens acompanyés a la sortida del Catalunya Nit aquesta setmana. He de dir que he après que això de què serà, serà no és una pregunta en italià, és una afirmació. Ve a dir que el que hagi de ser, que sigui. I així és com encarem el 2025, amb el que hagi de ser, que sigui. Ja hem fet la primera setmana d'aquest 2025 aquí a Catalunya Informació. Aquesta és una versió del que serà, serà del DJ i productor francès Wax Taylor. But suddenly something seems to have happened. Suddenly something seems to have happened. Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified. I want everybody to understand this. I don't understand. I don't understand. There are a lot of things we don't understand. I don't understand. We need answers from you. What did you expect to find? Hem estrenat el 2025. Gràcies per acompanyar-nos de part de tots els que fem el Catalunya Nit. Aquesta setmana amb Natàlia Ramon a la redacció i preparant guions, l'Elis Puny a la producció, tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio, que no descansa mai, i molt especialment avui volem agrair la feina a la Conchi Vecino, és la nostra tècnica, el control de so, ho ha estat des de l'octubre, ha fet una feina extraordinària, té només 21 anys, a punt de fer-ne 22, a punt de fer-ne 22, o sigui que aprofitem també per felicitar-la, i ara doncs reincorpora el nostre tècnic a partir de la setmana que ve, a Luis Ángel Alonso, que també l'esperem molt. Ens agradaria poder treballar amb tots, això no és possible, però molt contents amb la feina que ha fet tots aquests temps la Conchi Vecino, així que moltíssimes gràcies. Nosaltres tornarem dimarts. Bons Reis a tothom. I per això, per tenir uns bons reis, és molt aconsellable que escolteu la personalitat. Aquí cedim avui l'última paraula.
Bona nit, amics i amigues. Bona nit, Manel, i a tot l'equip de la nit. Aquí el Patge Gregori, arribat a Catalunya després d'haver fet una gira per les illes de Sicília, Sardenya, Còrsega, Mallorca, Menorca, Eivissa i les Pitiuses per actualitzar els preparatius de l'arribada de Ses Majestats, els Reis d'Orient. Puc dir-vos que des d'avui tots els patges ja som aquí i no ens mourem de Catalunya per tal de poder fer tota la feina que tenim encomanada la nit del dia 5 de gener. Això vol dir recollir les vostres cartes, classificar els enviaments i fer la repartició de les tasques entre els diferents patges. Nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, no us oblideu de posar les sabates a la finestra o al balcó, al passadís o al menjador, i aneu a dormir ben dureta. No us oblideu també de deixar una mica de pessec pels camells i una mica de torró i cava pels tres mags. I sobretot, si sentiu algun soroll aquesta nit, no us aixequeu. Només endarreriria la nostra feina. Res més. Gràcies, Catalunya, per l'estimació que ens teniu i que Ses Majestats, els mags d'Orient, li siguin a tothom ben favorables.